Bon dia, se suspèn la fira ramadera de la Fira de Sant Lluc d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Han enviat un comunicat que, donada la situació provocada, la situació sanitària provocada per el brot, no s'autoritzen els certàmens ramaders a les comarques gironines. Per aquest motiu, us informem que continuem treballant per oferir noves activitats dins el marc de la Fira de Sant Lluc per substituir tot el que és la part de la Fira Ramadera i sobretot amb l'objectiu de continuar oferint la millor fira, en aquest cas per a tothom.
Acaben d'escoltar la regidora de promoció de la ciutat, Gemma Canalies, en la compareixença d'aquest matí a l'Ajuntament d'Olot, on s'ha anunciat la suspensió de la Fira Ramadera de la Fira Sant Lluc d'Olot de la setmana vinent. Asseguren des de l'Ajuntament que han seguit les indicacions de la Generalitat i que ara treballen per cobrir l'espai que deixa la fira. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 9 d'octubre de 2025.
El dia en 4 minuts.
La dermatosi nodular és un virus que no havia arribat mai a casa nostra, se sol propagar la tardor i afecta sobretot a vaques lleteres i la seva producció. Són els trets característics d'aquesta malaltia que ha generat una forta preocupació al sector. La CUP Olot exigeix a l'Ajuntament d'Olot que prengui mesures immediates per pacificar el trànsit d'Olot. Creuen que l'enfocament que l'equip de govern està fent amb el PEMUS no és el correcte, perquè creuen que només pensen en l'escenari postvariant. L'escola Cor de Maria d'Olot i la pista d'atletisme seran espais oberts a partir del mes de novembre durant els caps de setmana. Es tracta d'un projecte que l'Ajuntament té l'objectiu d'incrementar els espais de joc. L'Ajuntament d'Olot realitzarà actuacions de millora al pont de Colom després d'analitzar el seu estat actual amb un informe. Tot i que el pont es troba en una situació òptima, aquest projecte contempla quin full de ruta s'ha de seguir. A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament espera tenir acabades les obres del nou aparcament al centre del poble a finals d'any. Tindrà un cost total de 50.000 euros i pretén pal·liar els problemes d'aparcament que hi ha al centre del municipi. En esport, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, es proposa intentar ajudar les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot. Ho fa i ho intentarà per poder compaginar la seva formació i l'esport. També parlarem del pescallunes Dani Duran, que corre aquest diumenge a la Marató de Chicago. Garrotxí, deixeble de Quim Acases, serà un dels participants d'una de les maratons més importants d'arreu del món. I avui a la contraportada, tort per Perxes Caire, plec de contes de Bruixes de la Garrotxa, que és el títol de la recopilació d'històries de José Luis Bartolomé. Es tracta d'un llibre que recull contes, històries i relats sobre bruixes i dones d'aigua a la Garrotxa i també a l'Empordà.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salut, alerta de missatges fraudulents que demanen dades per vacunar-se de la grip i la Covid o renovar la targeta. El departament diu que els ciberdelinqüents es fan passar pel Ministeri i demana no proporcionar dades personals. DIA denuncia un decret llei per ampliar fins als 10 dies els permisos per defunció. La ministra del Govern espanyol promet incrementar també els dies disponibles per acompanyar en cures pal·liatives. L'assassí confés del seu gendre mosso a Lleida passarà divendres a disposició judicial. La comissaria de Mollerussa farà un minut de silenci aquest dijous en record al seu company. Precisament també en successos, els Mossos d'Esquadra detenen una dona per intentar estafar un home de 94 anys a Sabadell. La dona, que ja havia sostret diners al senyor gran anys enrere, va provar de treure diners amb la seva targeta. A la pàgina internacional fracassen les dues mocions de censura contra von der Leyen impulsades per l'esquerra i l'extrema dreta a l'Eurocambra. Bona part de l'anomenada majoria pro-europea tanca files amb l'Alemanya per evitar una crisi institucional a la Unió Europea. I l'ambaixadora en funcions d'Israel a Espanya diu que la flotilla volia demonitzar Israel. Dana Erick assegura que hi ha por entre israelians i jueus a Espanya per l'antisemitisme que està sorgint.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El dia comença fresc i amb boires. Boires no a tot arreu, però en tenim, per exemple, boira una mica alta, però hi és, a la ciutat de Vic, boira alta a Ripoll, amb molta humitat a la resta de comarques de Girona, i temperatura que, per exemple, ha baixat a 4 graus a Núria, 3 a Das, a l'aeròdrom, però 7 a la vila, i temperatura de 6 graus a Sant Pau de Segúries, de 8 graus a la Vall d'en Bas, també 8 graus a Mieres, 9 a Olot, 8 a Olost, al Lluçanès, o per exemple 11 graus a Vic, com dèiem aquí, amb boira alta, núvols baixos abundants en aquest sector, 9 graus a Girona i la més alta 16 a Llançà. Avui amb un dia que es presenta amb sol i alguns núvols, la temperatura una mica més alta. Per tant, veurem el sol, però també amb alguns nuvolets a la tarda. Aquests núvols podrien ser una mica més abundants cap al Lluçanès i nord d'Osona, però no preveiem precipitació. A partir de demà hi ha una mica de vent de llevant i aquella pertorbació que afectaria el País Valencià els propers dies, amb molta, molta pluja al cap de setmana, segurament aiguats, però finalment Catalunya en quedaria al marge. Potser aquest dijous algun ruixat arribi a caure cap a la Selva, cap a Osona, Guilleries, Collsacabra, Montseny, però poca cosa tot plegat. Això seria una possibilitat d'algun ruixat demà a la tarda o al vespre. Al matí, temps variable, mig ennuvolat i encara alguna boira. La temperatura baixarà una mica de dia. I aquest vent de llevant i gregal, vent d'est-nord-est, serà moderat divendres al cap de setmana, amb núvols, clarianes, estones de núvols més abundants cap a la costa, però més sol al Pirineu. I en principi, la pertorbació de llevant se'n va més al sud, com dèiem, cap al País Valencià. Per tant, de moment, Catalunya i les comarques de Girona en quedarien al marge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 9 de novembre de 2025, dia en què s'ha anunciat la suspensió de la Fira Ramadera de la Fira de Sant Lluc d'Olot de la setmana vinent. Ho ha anunciat aquest matí l'Ajuntament d'Olot. Asseguren que han seguit les indicacions de la Generalitat i que ara treballen per cobrir l'espai que deixa la fira. Ens ho explica tot plegat en Gerard Puigdemont.
La part ramadera de la Fira de Sant Lluc d'Olot enguany no es durà a terme. L'Ajuntament d'Olot ha explicat aquest matí a la compareixença que suspèn la part ramadera de la fira seguint les indicacions del Departament d'Agricultura i Ramaderia. Fins aquest dimecres la Generalitat recomanava no fer fires ramaderes d'aquest tipus arran dels casos de dermatosi nodular que han anat sortint en els darrers dies en diverses explotacions de l'Alt Empordà. Gemma Canalies és regidora de promoció de la ciutat.
Aquests dies hem estat en contacte amb el Departament d'Agricultura i justament a primera hora d'aquest matí ens han enviat un comunicat que, donada la situació provocada, la situació sanitària provocada per el brot, no s'autoritzen els certàmens ramaders a les comarques gironines.
Aquesta setmana alguns ramaders de la comarca havien assegurat en aquest mitjà que enguany no portarien bestiar a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Des de l'Ajuntament d'Olot treballen per omplir el buit que els animals deixen a la Fira de Sant Lluc d'enguany.
Us informem que continuem treballant per oferir noves activitats dins el marc de la Fira de Sant Lluc per substituir tot el que és la part de la Fira Ramadera i sobretot amb l'objectiu de continuar oferint la millor fira, en aquest cas per a tothom.
Avui comença la vacunació per la dermatosi nodular a les explotacions ubicades dins el radi de 20 quilòmetres de les explotacions de l'Alt Empordà afectades. Aquest dimecres es va detectar un tercer cas a una granja de Castelló d'Empúries, pròxima a la zona on es va detectar el primer cas.
En la mateixa línia, la dermatosi nodular és un virus que no havia arribat mai a casa nostra, se sol propagar a la tardor i afecta sobretot a vaques lleteres i a la seva producció. Són els trets característics d'aquesta malaltia que ha generat una forta preocupació al sector. Hem parlat amb el veterinari Albert Fabre per saber amb més profunditat què comporta aquesta malaltia.
Què és la dermatosi nodular?
Una enfermedad que afecta bàsicament a la pell, és un virus que ve de la família dels Poxviridae. Poxviridae ve del llatí que vol dir pox, vol dir pell, per tant són tots aquests virus que causen enfermedades a la pell, doncs formant d'aquests nòduls, pústules, etc. Llavors és una enfermedad doncs, que produeix febre, un abatiment dels animals, no anorèxia, no mengen, debilitat, i després hi ha aquesta formació doncs, d'aquests nòduls visibles a la pell, a la zona del braguer amb les vaques de llet, i també en bueno, el que és l'esòfag i el principi del sistema del tram digestiu. La vaca lletera és la més afectada.
Com es transmet el virus?
És bastant contagiós a partir dels vectors, que s'anomena, que són aquests insectes tipus mosquits, tàvecs, mosques, doncs que passen amb la picada o tan sols amb contacte directe, doncs traspassen el virus. I evidentment amb el vent, segons en quines zones, doncs pot disseminar-se l'enfermetat. També per contacte directe, però és menys freqüent, i també és menys freqüent que hi hagi contacte directe entre animals de diferents explotacions. Les crostes, doncs, que hi ha doncs, aquest virus que està allà, o part del virus, doncs entrar en contacte amb una altra mucosa d'un altre animal podrien contraure l'enfermetat.
Com afecta els bovins aquesta malaltia?
Es parla de morbilitat, que és animals que poden agafar l'enfermetat, parlen entre un 5 i un 85%, la mortalitat pot anar entre un 10-15%. El problema és doncs, aquesta baixada que tenen de producció, que no només es moren, sinó que, esclar, aquests animals, no, per exemple, amb vaca lletera, doncs, que no produeixen, i és un gran problema amb una explotació de producció, no? Que queden aquests animals improductius o amb molt baixes produccions.
Havíem tingut abans aquest virus a casa nostra?
Segons consta, és el primer cop que ha arribat a Espanya. És originària de l'Àfrica, va passar cap a la zona d'Àsia, Orient Mig, mai ha entrat per Europa. És curiós perquè moltes d'aquestes enfermetats que venen de l'Àfrica no entren directament, sinó, com si diguéssim, donen la volta doncs, per el que és més la zona d'Europa.
La dermatosi nodular es pot transmetre a persones?
Les zoonosis són aquelles enfermetats dels animals que poden passar a les persones. Doncs en aquest cas no es tracta d'una zoonosis. Sí que és cert que l'animal que està infectat i que està malalt doncs no és apte pel consum humà. No es pot menjar, però igualment que qualsevol animal que tingui una enfermetat.
A quina època de l'any sol aparèixer aquest virus?
Aquesta enfermetat, segons sembla, és l'època que més se propaga és des de finals d'estiu fins a tota la tardor. Comença a finals d'estiu fins tot el que és tota la tardor. De fet, ara és un temps que, si ens fa fred, potser baixen els mosquits i les mosques, però si fa aquest clima entre el mig, moltes vegades és quan tenim més mosques que mai. Més a vegades si hi ha humitat i tal. Segons sembla, doncs, ara estem al pic de l'enfermetat. O sigui, encara podria continuar un temps, després ja l'hivern frenaria.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La cúpula exigeix a l'Ajuntament que prengui mesures immediates per pacificar el trànsit d'Olot. Creuen que l'enfocament que l'equip de govern està fent amb el PEMUS no és el correcte, perquè creuen que només pensen en l'escenari post-variant. Acusen Junts i el PSC de mentir amb els terminis de finalització de les obres de la variant. La CUP no ha donat resposta a la carta de no és un vial, és un carrer, i diuen que pròximament es reuniran.
Olot no pot esperar el 2030 per posar ordre al trànsit i pacificar els carrers. Cal actuar ara.
Així de contundent es mostrava aquest dijous el portaveu de la cúpula, Jordi Gasulla. Els cupaires creuen que la regidoria de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot no està plantejant de manera correcta la qüestió de la mobilitat i el trànsit a la ciutat. Asseguren que la qüestió de la variant ara ja només està en mans de la Generalitat, però exigeixen a l'equip de govern que adoptin mesures urgents de pacificació del trànsit a la ciutat i critiquen durament el pla de mobilitat urbana i sostenible que estan redactant. Creuen que és necessari per una planificació de la mobilitat prevariant.
Denunciem que el govern municipal negligeix les seves responsabilitats perquè està planificant la mobilitat d'Olot com si la variant ja estigués construïda. I la veritat és que, sent optimistes, no la tindrem abans de 2030. I no podem esperar el 2030 per pacificar els carrers i per posar ordre al trànsit. És absurd que s'estigui redactant un pla de mobilitat post-variant quan sabem que caducarà abans que la variant sigui una realitat. A la pràctica, planificar així pel 2030 és l'excusa perfecta per no fer res ara.
Des de la Cupolot estan convençuts, seguint els estudis, que la variant no solucionarà els problemes de trànsit que té la ciutat d'Olot i critiquen Junts i el Partit Socialista d'enganyar la ciutadania amb els terminis.
Prometre la variant pel 2029, com estan fent Junts i el PSC, és tornar a enganyar la gent. Qualsevol tècnic sap que és altament improbable, les obres anant el més ràpid possible no estarien llestes fins abans del 2030. La gent mereix transparència, no promeses que afegeixen encara més frustració. Exigim a la Generalitat i a l'Ajuntament que diguin la veritat també en aquest aspecte.
Sobre la carta rebuda per part de la plataforma No és un vial, és un carrer, en la qual criticaven el seu posicionament en relació a la variant.
Nosaltres ens reunirem amb la plataforma els propers dies, volem parlar amb calma amb el veïnat i sobretot volem parlar no només de la carta, sinó de les mesures urgents que necessita l'avinguda i els barris que estan més afectats per aquest mal model de mobilitat.
Creuen que en aquesta zona de la ciutat i a moltes altres cal jerarquitzar el trànsit. Primer els vianants, segon els bicicletes, tercer el transport públic i quart els cotxes. Accions diuen que es poden començar a implementar avui mateix.
En matèria educativa, l'Escola Cor de Maria d'Olot i la pista d'atletisme seran espais oberts a partir del mes de novembre. Es tracta d'un projecte de l'Ajuntament que té l'objectiu d'incrementar els espais de joc. Està destinat a infants i famílies perquè gaudeixin d'un espai de convivència al llarg dels caps de setmana. El regidor d'Educació, Josep Quintana, ha detallat que es tracta d'una demanda dels barris davant la gran afluència en espais públics. Informa Natàlia Moreno.
El pati de l'Escola Cor de Maria d'Olot i el Parc Atlètic Tussols a les pistes d'atletisme seran dos espais que formaran part del projecte Espais Oberts. Una iniciativa que vol fomentar la convivència i l'activitat física en espais públics, com és aquest cas, on es compta amb una escola i un equipament esportiu municipal. Alhora, es tracta d'una demanda de diferents barris que veuen com places i diversos espais s'omplen d'infants que volen gaudir d'un temps de joc i socialització. Una primera fase d'un projecte que encara té alguns detalls per tancar, tal com explica el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana.
La idea és que siguin el dissabte i el diumenge al dematí, ja direm els horaris. Comencem amb aquestes dues coses que estan, diguéssim, al centre de la ciutat, que hi ha una gran demanda, com sabeu, d'espais públics. I a més la plaça Martí Pol és molt petita, per tant aquí era, aquesta diguéssim, era d'urgència. Una altra a l'altra punta de la ciutat, que també el barri de Sant Roc, a Malatusquers, també comença a estar una mica desbordat, tot i que és molt i molt gran, i per tant em semblava que és un espai per poder-ho fer, i la idea és anar-ho ampliant any a any.
Els espais oberts comptaran amb monitoratge i diversos jocs per practicar, amb també els materials necessaris. Alhora, és un projecte que s'uneix a la futura millora d'instal·lacions públiques per joves d'arreu de la ciutat. Quintana detalla com s'organitzaran les activitats al llarg del dia.
Hi haurà un espai per cada cosa. Hi haurà un espai molt gran per joc lliure i també un espai, diguéssim, o per descobrir esports o fer jocs dirigits. Bueno, això ja es veurà i ho explicarem, i també irem, és una cosa nova, irem veient quines coses funcionen també amb els usuaris, que els interessa més, i llavors a partir d'aquí doncs irem veient com evoluciona.
El regidor d'Educació també ha explicat que després dels patis oberts es va parlar amb els centres escolars per tal de fer millores. A partir de novembre, l'Escola Cor de Maria tindrà obert el seu pati els dissabtes i diumenges. Per altra banda, la pista d'atletisme ho estarà només els diumenges. Des de la regidoria d'Educació remarquen que properament es donaran a conèixer els horaris d'aquests espais oberts.
En matèria d'infraestructures, l'Ajuntament d'Olot realitzarà actuacions de millora al pont de Colom després d'analitzar el seu estat actual amb un informe. Tot i que el pont es troba en una situació òptima, aquest projecte contempla quin ha de ser el full de ruta que ha de seguir el consistori per fer els treballs de renovació. Ens ho explica la Neu Puigvert.
Des de fa temps, l'Ajuntament d'Olot s'ha centrat en l'anàlisi dels diferents ponts i passeres de la ciutat per conèixer el seu estat actual. Anteriorment es va dur a terme la revisió del pont de Viseroques, del pont de Santa Magdalena i ara ha estat el torn del pont de Colom. L'objectiu d'aquestes revisions són per conèixer de primer mà l'estat actual de les diferents infraestructures per a poder preveure les actuacions de millora que s'hi han d'aplicar en un futur. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, explica quin és l'estat actual d'aquest pont.
Tenim una bona radiografia de l'estat del pont, com bé sabeu és un pont peatonal i per tant doncs, és un pont que presenta una situació que permet evidentment seguir-lo utilitzant com fins ara, però sí que evidentment doncs, ens marca amb el pas del temps quins són aquells elements que hauríem de tenir més en compte i com afrontar les inversions que hi puguem anar fent mica en mica. És un projecte que el que no fa és repensar aquest pont, sinó que dibuixa el mateix pont que tenim actualment, simplement marcant i pautant quines serien les fases o actuacions de millora que se li podrien anar aplicant.
Fins al moment, tot i tenir aquest informe que fa una valoració òptima del pont, no hi ha dates per començar a iniciar les actuacions de millora, ja que de moment no hi ha pressa per a fer-ho. Anteriorment ja es van canviar algunes coses d'aquest pont, com les pilones, que el feien més estret, i també unes baranes, que el feien també més accessible. La intenció de l'Ajuntament no és canviar la imatge del pont, sinó que amb aquest informe pretenen conèixer quin ha de ser el full de ruta que han de seguir per optimitzar al màxim les diferents tasques.
Ens marca sobretot quin ordre, perquè hauríem de començar, què seria més intel·ligent començar, quines haurien d'anar juntes, perquè no tindria sentit que anessin separades, no? Perquè podríem fer una actuació i trobar-nos que al cap d'un any haguéssim de desfer part del que hem fet per anar a resoldre alguna altra de les situacions que ens poguéssim trobar i, per tant, sobretot ens va bé perquè ens marca un full de ruta que és el que, a mesura que hi hagi disponibilitat i necessitat d'actuar, podrem anar fent.
Sallam explica que l'objectiu de l'Ajuntament d'Olot és el de seguir analitzant les diferents infraestructures i instal·lacions de la ciutat per a poder tenir al dia el seu estat i conèixer si s'han de realitzar modificacions o no de millora.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, marxem cap a Sant Jaume de Llierca, on l'Ajuntament espera tenir acabades les obres del nou aparcament al centre del poble a finals d'any. Tindrà un cost de 50.000 euros i per pal·liar els problemes d'aparcament que hi ha al centre del municipi. S'ubicarà a prop del parc que hi ha a la zona del centre social, el sindicat.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca treballa per habilitar un nou espai d'aparcament al poble. Ben aviat esperen licitar les obres amb l'objectiu d'acabar amb un problema que tenen des de fa temps. L'obra té un cost que ronda els 50.000 euros. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume.
Sí, aquest està just al costat de del que és el parc del centre social, diguéssim, del sindicat. Hi ha una zona de jocs doncs, just al costat. Fa uns anys doncs, l'Ajuntament vam adquirir aquests terrenys ja amb la intenció de dotar d'aparcament de cotxes al centre del poble. No? Hi ha moltes queixes dels veïns, tenen tota la raó, doncs, moltes vegades espais doncs, centre del nucli antic queda totalment col·lapsat, els veïns a vegades aparquen, mal aparquen el cotxe i per tant això és un problema. I per tant havíem de dotar d'espai per aparcament de vehicles. Així ho han fet i esperem doncs, que aquest mateix 2025 doncs, ja podem gaudir d'aquestes obres.
A l'Ajuntament se li estan retardant dues altres actuacions previstes al municipi. Una, la millora de canonades als carrers Santiago Rossinyol i Garrotxa, que aviat preveuen licitar i que esperen poder fer durant la primera meitat del 2026. I l'altra, l'inici de les millores al barri Vell, encara pendent de licitació. En aquest sentit, l'alcalde assegura que és difícil tirar endavant tots els procediments necessaris abans d'executar obres.
El mecanisme, el sistema, l'administració, la burocràcia és molt lenta, és molt garantista, això sí que és cert, doncs que tot s'ha de fer molt bé, però això a vegades falta un petit document, falta una petita gestió, doncs t'ho fa tirar molt enrere tot, no? I per tant, bé, és una de les coses que en aquest moment penso que s'hauria de millorar i no tenim tant el poder, la competència per resoldre-ho a nivell d'administracions locals petites com un ajuntament com el nostre, sinó que això s'hauria de canviar a través ja més administració general, via Generalitat o via Estat, d'intentar que els ajuntaments poguéssim ser molt més ràpids i flexibles al moment de gestionar petites obres com aquestes.
Sigui com sigui, s'espera que en els pròxims mesos es vagi veient moviment a Sant Jaume en relació a aquests tres projectes.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En matèria esportiva, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, es proposa intentar ajudar a les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot per poder compaginar la seva formació i l'esport. La idea és poder començar amb aquest projecte abans d'acabar aquest mateix 2025.
La professionalització del Club Patinatge Artístic Olot és un reclam que fa temps que des del club demanen, sobretot per les patinadores del grup de Xogran, que la majoria són estudiants i que els hi és pràcticament impossible compaginar al 100% la seva formació acadèmica amb el patinatge. En aquest sentit, en la visita del conseller d'Esports de la Generalitat a Olot, va prometre que des de la conselleria tenien clar que havien d'ajudar i facilitar a totes aquestes esportistes d'elit la capacitat per poder estudiar i practicar esport de la millor manera possible.
A veure si nosaltres som capaços d'intentar canviar això, sobretot perquè quan és a nivell educatiu, a nivell de compaginar estudis amb l'esport d'èlit o l'esport que requereix una sèrie de sacrificis com viatjar fora, com perdre horaris de classe, tot això sigui més fàcil, i és el nostre compromís també de mirar-ho, no? Tota aquesta part que va molt vinculada a l'esport d'èlit, nosaltres ja tenim ganes de donar-li una volta, independentment del tema de la idiosincràsia pròpia d'aquí d'Olot i de les patinatges shows.
Álvarez explica que és un dels seus principals objectius, ja que el Club Olotí és un dels millors del món pel que fa patinatge artístic i l'equip de Xogran ha aconseguit un gran nombre de títols, ja que ha portat el patinatge català arreu del món, amb la consecució de més de 14 mundials, sent l'últim el de Rimini a Itàlia aquest 2024. Aquesta notícia arriba just abans de marxar cap a la Xina a competir per aconseguir una nova primera posició mundial i seguir consolidant-se al capdavant del patinatge. A més, des de la Conselleria d'Esports de la Generalitat afirmen que la idea és que aquestes facilitats cap a les patinadores puguin arribar abans que acabi l'any.
Canviem els patins per als quecs per parlar del pescallunes Dani Duran, que corre aquest diumenge ni més ni menys que la Marató de Chicago. El garrotxí, deixeble de Quim Acases, serà un dels participants d'una de les maratons més importants del món. Hem parlat amb ell de la seva relació amb la Quima i de la seva història d'amor amb l'atletisme, que tot i practicar-lo de manera amateur, n'ha fet una forma de vida.
En Dani Duran és de Sant Feliu de Pallerols i se'l podria considerar perfectament un deixeble de la Quima Casas.
Va ser ella qui em va portar a començar a competir fins i tot, i era el meu esport i era la meva entrenadora, així de clar. Era un joc que sortíem a córrer pel carril bici i el que ara tothom coneix, que si les sèries, que si el farle, que si les carreres contínues, doncs totes aquestes activitats camuflades perquè un nen de 7-8 anys vulgui fer un esport i no cremi tapes.
De fet, va ser amb la Quima Casas amb qui va fer la seva primera marató, la de Barcelona, fa uns anys.
La Quima vam córrer a Barcelona junts la seva marató 160. Jo sempre, era una de les coses que... Jo volia debutar primer en marató amb ella, tenia la il·lusió de fer l'Amella. No va ser la meva primera marató, va ser la segona, Barcelona-Amella, i va ser una experiència única. Realment, carrers de Barcelona, molta gent de l'atletisme popular, doncs, que la coneixen, animant-la, una cosa i altra, i increïble, una molt bona experiència.
De petit va començar fent cross, després va fer pista fins que es va aficionar a fer distàncies més llargues i per convertir l'atletisme com una part principal de la seva vida.
Aprofito les maratons sobretot són les meves vacances, és el meu turisme esportiu al final. Vaig començar la primera marató, vaig fer de marató a Atenes, que és una marató emblemàtica, recorres tot el camí de la marató. He corregut a Amsterdam, he corregut a Nova York, a Estocolm, d'aquí a poc toca Chicago.
Correrà aquest diumenge als Estats Units, entre milers de corredors. Ho fa sense entrenador, tot i que pot presumir d'haver estat entrenat de més jove per la Quima, una icona de l'atletisme català, i per un molt bon entrenador cubà de tanques, Augusto Godínez.
I a dia d'avui, doncs, m'organitzo jo mateix, no tinc entrenador, que és una cosa que no està bé, però tampoc tinc el temps per dedicar per tenir un entrenador. O sigui, crec que si hi ha algú que dedica un temps en tu, tu li has de poder retornar complint els entrenos. Com que això no ho puc assegurar, m'ho faig jo mateix una mica amb l'experiència d'aquests anys.
En Dani assegura menjar de tot i diu que si quan acaba una marató vol menjar-se un paquet de dònuts, ho fa. La seva marca personal són 2 hores i 38 minuts, que es diu aviat tractant-se d'una persona que no es dedica i viu de l'atletisme. És la història d'un corredor popular enamorat d'un esport pràcticament únic que et permet compartir una cursa amb els millors del món. És el que farà en Dani aquest diumenge a Chicago.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Petsescaire, aplec de contes de bruixes de la Garrotxa, que és el títol de la recopilació d'històries de José Luis Bartolomé. Es tracta d'un llibre que recull contes, històries i relats sobre bruixes i dones d'aigua a la Garrotxa i també a l'Empordà. L'autor diu que la recerca no ha estat gens fàcil perquè encara hi ha molta por a les coses desconegudes.
La contraportada.
La Garrotxa és terra de bruixes. No és de les comarques més prolífiques de Catalunya, però el seu paisatge rural, muntanyós i aleshores de difícil accés, era un terreny fèrtil per les llegendes, els murmuris i les acusacions, especialment entre els segles XV i XVII. Precisament per recollir tot aquest patrimoni, José Luis Bartolomé, mestre i molt interessat en la cultura popular, ha publicat Petsescaire, aplec de contes de bruixes a la Garrotxa. Un llibre on recull 16 relats escrits per autors garrotxins entre finals del segle XIX i principis del segle XX, com Josep Berga i Boix, Josep Saderra o Josep Berga i Boada. El llibre ha estat editat per l'editorial Bassegoda, amb il·lustracions de Montse Rubio, i ja està disponible a les llibreries. José Luis Bartolomé explica que les dones tingudes per bruixes eren només dones sàvies, remeieres la gran majoria, retratades com dones solitàries, poc sociables, lletges, que fan por la mainada i que, quan passa alguna desgràcia, com ara sequeres, males collites o epidèmies, se'ls acusava directament.
Què passa? Quan hi ha hagut períodes d'infortuni, de pobresa, de passar gana, tot això, sempre s'ha buscat una explicació. I esclar, com que la gent, els pagans, no podien pensar que el malvat era la providència divina, que, doncs s'havia de buscar un boc expiatori. Qui pagava les conseqüències? La dona.
El focus el va posar a la Garrotxa, però també a l'Alt Empordà. Hi trobem bruixes, dones d'aigua, esperits que caminen pels boscos, tot explicant amb aquell to misteriós i rural que veu directament de la memòria oral dels pobles. El llibre també inclou textos breus i contes recollits pels folcloristes com Cesc Gomis o Joan Amades i ofereix una mirada valuosa sobre com la societat d'aquell temps percebia el poder, la dona i la por.
Parlar de bruixeria o sentir la bruixeria com un tret d'identitat era una cosa molt pròpia, molt comuna, fins i tot a Olot, capital de comarca. I aquests contes, Josep Berga i Boix, sobretot, i en Josep Saderra, que havia estat alcalde d'Olot, doncs amb aquests contes ens podem fer un imaginari de com era la societat olotina i garrotxina de l'època.
Segons l'extens estudi que va fer en el seu moment la revista Sapiens, hi ha documentats alguns casos de bruixeria a la comarca. L'Astúrga Maigarda, el Mallol, l'Elisenda Santpé, que s'han privat, acusada de bruixeria i condemnada a sots i a desterrament, diverses dones de Besalú van ser processades pel batlle local i van acabar penjades a la forca, i també diversos bruixots, com en Pere Cufí, a Sant Feliu de Pallerols, i Tomàs Riera, de Mieres. Tots dos executats a la forca.
Amb bruixes i dones d'aigua a la comarca i fora d'ella, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 9 d'octubre de 2025. De seguida a l'antena de Ràdio Olot, una nova edició de l'En Profunditat. Avui parlem sobre els 30 anys del registre del càncer arreu de la demarcació de Girona i també coneixem algunes dades de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa. Més informació, com sempre, a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.